Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana. No és res fora de l'usual que de tant en tant nevi a la nostra comarca. I podem dir que aquesta nevada ha estat bona perquè n'hi ha deixat gruixos importants, sense menysprear els 20 centímetres que van caure al Llemolins, i podem dir que és bona perquè les vies de comunicació a la mateixa tarda del dimecres oferien un molt bon aspecte. També bé, podem dir que va ser bona, que va ser una bona nevada, perquè no ha afectat a la vinya, encara que alguns viticultors, amb cellers per aquests turons de l'interior del Priorat, a partir de dimecres totes les tasques els podien resultar com a molt més difícils per la presència encara de la neu. Una neu que dijous era gel, i avui encara en queden alguns rastres en les zones més obagues de carrers, trossos i carreteres dels pobles del Priorat. Però com dèiem, això ja ha passat, i l'estampa de postal d'abans, ara podem dir que va omplir Instagrams, Facebooks i Twitters, també el Twitter de la ràdio. Però anem a temes menys romàntics, ja que aquesta setmana reprenem el cicle d'entrevistes amb els representants de les administracions locals de la nostra comarca, i com hem fet les anteriors vegades, hem començat amb l'alcalde de Falset. Ja us avancem que Jordi Puigeu donarà la seva opinió de la idea de convertir Falbar en un edifici d'ús cultural i també parlarà del seu futur polític, entre d'altres qüestions. La setmana a part de la neu ens ha deixat altres notícies que us avancem en titulars. El parc de bombers de Cornudella queda tancat davant la manca de comandaments dels bombers voluntaris, després que els caps i sotscaps d'aquest cos hagin presentat la seva dimissió. Puja l'atur el primer mes de l'any a la comarca del Priorat. El servei d'ocupació puja l'atur el primer mes de l'any a la comarca del Priorat. El Servei d'Ocupació de Catalunya tenia inscrites el passat mes de gener 613 persones de la nostra comarca. En clau esportiva, el Falset Esportiu descansa i la resta d'equips juguen avui. Els juvenils falsetans reben aquesta tarda a partir de les 5 l'Escola Sant Pere i Sant Pau. El Porrera a les 4 rep les Borges del Camp. I en futbol sala, d'aquí una estona, a la 1 i quart, comença el futbol Pax Capçanes i a les 6 Cornudella Torredembarra. Reprenem aquest nou cicle d'entrevistes amb els representants locals de les administracions més properes i ho fem, com han fet les anteriors vegades, amb l'alcalde de Falset, amb en Jordi Puigeu. Bon dia, senyor Puigeu.
Hola, molt bon dia.
Parlant de l'actualitat, hem de començar parlant de neu. No ha estat la nevada com d'altres anys hem tingut, però tot i així li he de preguntar com va rebre Falset aquesta nevada, en aquest cas força prevista.
Sí, la forta previsió que hi havia, o ja feia dies que es parlava que hi hauria neu, doncs va donar la possibilitat d'estar bastant preparats i tindre més o menys previst quin seria el pla d'actuació si s'acaba de confirmar la nevada, no? I com de fet va ser així, doncs el bàsic és començar a netejar les parts d'accés a serveis d'emergència, sobretot primer el CAP, que l'ambulància pugui sortir, que els Mossos no tinguin problema i evidentment els bombers, doncs, que també tinguin la via lliure, encara que ho tenen més fàcil que ningú. A partir d'aquí, quan ja es va veure que la nevada anava mainant, doncs ja es va començar a fer la neteja de carrers segons el que estava planificat. Les quatre màquines que teníem localitzades per aquí al poble van ser més que suficients, i a part, doncs, vam comptar amb la col·laboració de Foment, que, doncs, ens van oferir la seva màquina per fer qualsevol actuació. Llavors, doncs, es van netejar de seguida, crec, els accessos al poble, la carretera nova, inclús es va fer una passada de salt pel carrer principal, pel Miquel Barceló. Llavors, crec que no, jo no tinc notícia que hi hagués cap incident remarcable ni important. Va anar molt bé que nevés just a la matinada, també això va provocar que molta gent encara estigués a casa i ja no va agafar els vehicles, i doncs crec que, bueno, va ser una nevada, doncs, bé, bonica i que, bueno, ja està passada.
Amb la baixada de temperatures es va procedir a tirar sal als carrers, perquè ha sigut una nevada que ha nevat i després
l'altre ha
caigut. S'ha procedit a tirar sal?
Sí, es va procedir el mateix dia de la nevada, i just al vespre vam estar parlant amb el responsable de la brigada i, doncs, ja teníem planificat una mica inserir el pla d'actuació l'endemà al dematí a partir de primera hora, doncs, per anar passant un tracte amb una bonadora carregada de potassa i, doncs, anar repassant els punts més obacs dins el poble i en carrers que pràcticament no toca el sol durant l'hivern, i que al vespre del dia de la nevada doncs, ja estaven gelats, no? Llavors doncs, ja es va anar procedint, es va poder també fer la deixalleria, es va poder fer l'accés a l'institut també a la part de col·laboració que vam poder. Llavors crec que va ser una... Bueno, es va actuar com toca, sempre hi ha aspectes a millorar, però també s'ha de dir que la nevada va ser bastant minsa i la incidència doncs, tampoc no va ser remarcable, o sigui, passada està.
Prèviament a la nevada, tanquem ja aquesta qüestió, l'Ajuntament de Falset va rebre la visita institucional del president de la Diputació. Què li van demanar des de l'Ajuntament?
Vam demanar o vam intentar recuperar ja un compromís verbal que hi havia per part de Diputació, no de presidència sinó vicepresidència de l'anterior alcalde, que en un parell d'ocasions com a mínim s'havien anat ja a Diputació a veure com es podia desencallar el tema. O sigui, hi havia l'opció de tindre una dotació pressupostària, no molt gran, però que per una qüestió de tema cultural. Llavors ja fa mesos que nosaltres vam presentar i vam planificar i vam negociar una subvenció amb el líder doncs per arreglar què són els baixos de la biblioteca per la ubicació doncs, del que serà la prèvia al futur museu de Falset, inclús una mica d'institut de cultura que podria acabar englobant diverses entitats de la vila. Això d'aquí es va reduir molt el projecte inicial que hi havia d'actuació i entre el líder i part de la dotació que està compromesa de paraula per part de Diputació doncs podia, és viable, pot tirar endavant i ho podem tindre fet per l'estiu. Llavors una mica el que vam fer amb el president, amb el senyor Poblet, doncs va ser visitar primer el castell com a entitat cultural, doncs també perquè fos conscient de la part d'obra que encara tenim pendent de fer i que si no és a través de subvencions d'altres administracions no tirarà endavant, i llavors visitar els baixos de la biblioteca doncs, per veure una mica on s'ubicaria això i quina coherència té doncs, amb el desenvolupament de la part antiga del poble i la part cultural. A dia d'avui encara no tenim la resposta ni de quan ni de com, però crec que almenys m'enganyaria molt jo mateix si no esperés doncs, que això es materialitzés i els 40.000 euros que ens feien falta doncs, no arribin via Diputació, sinó amb una anualitat amb dos, però sigui com sigui, serà perfectament factible tirar-ho endavant.
Parlant encara d'equipaments culturals i mirant el futur, en el cicle que vam fer de dos tertúlies de Falset 2020, una de les idees, potser una de les poques que va sortir, va ser la que va comentar el president del Centre d'Estudis Falsetans, l'Anton Vidal, respecte al tema de Falbar. Quina opinió li mereix el fet que es plantegi a nivell hipotètic que Falbar es converteixi en un centre cultural i en part hotel d'entitats, o sigui, un edifici amb múltiples usos culturals, a dia d'avui?
A dia d'avui? Jo em penso que fer volar coloms més amunt que aquests és pràcticament impossible. És pràcticament l'única part que vaig sentir el programa i em vaig abstindre de trucar perquè bueno, em va agafar, no diré un atac de riure, però vaig dir que estan dient ara de plantejar-se de que la Falbar es pugui recuperar per algun tipus d'equipament. O sigui, els equipaments es estan enfonsant l'Ajuntament i es pot fer el que es pot fer. I fer volar coloms d'aquesta envergadura, jo em penso que doncs, és poc menys que imprudent i irresponsable i doncs, res més fora de la realitat de que allò es pugui fer servir per qualsevol tema d'equipament municipal.
Però d'aquí 5 anys posem-hi un límit. No se li escapa que Falbar es pot convertir en un problema de salut pública?
Sí, evidentment. De fet, ja fa mesos que estem intentant actuar d'una manera o altra, garantir doncs, que allò... que l'edifici doncs, no vagi a pitjor, però ara mateix allò pertany a un consorci de bancs i això, si parlar amb un propietari és difícil, parlar amb 5 encara ho és més. Crec que és un punt que s'ha de tindre molt clar, a veure què s'hi pot fer o què s'hi ha de fer en un futur pròxim. Però jo em penso que l'Ajuntament mai tindrà prou recursos com per intentar ni comprar la parcel·la, ni adquirir-la, ni fer qualsevol tipus d'actuació amb una edificació que és més que antiga, que dins el plantejament urbanístic doncs no hi encaixa. O sigui, si algú volgués fer alguna cosa allí, no pot fer res més que reparar la coberta, com aquell que diu. L'edifici com a tal no pot servir. S'hauria de començar a plantejar, a modificar normatives, amb tot el tràmit que això comporta, tots els mesos de feina i de terminis que hi ha. O sigui, em penso que la Falbar està ben tastada, de moment s'ha d'intentar que no empitjori sobretot la imatge. Mentre estem esperant un ordre judicial per poder actuar i netejar el que són els jardins i treure aquella palmera que ja no sé quants mesos fa que hauria d'estar fora, però no hi ha resposta, no hi ha manera d'apretar-ho. O sigui, és un tema complex i llarg.
Parlant de terminis, arribarem al maig per altres raons, però en un primer moment em m'agradaria preguntar-li per la Fira del Vi, una 20a edició que vostè va dir en el marc de l'anterior edició, que seria especial perquè és la 20a. Ens pot explicar com està tota la producció de la Fira del 2015?
La producció, sí, a veure, siguem realistes amb el context que estem, o sigui, ha de tindre més recursos que altres anys, però també s'han de buscar més suports. Amb això s'està treballant doncs, amb altres administracions i possibles sponsors externs, inclús de la comarca. De moment estem barallant la possibilitat de modificar la ubicació, no passar-la gaire més lluny d'on està, però això també comporta una despesa important que serà repercutible durant tot l'any. No? O sigui, parlo directament de que estem estudiant de traslladar-la a la zona de l'Euterpe. Perdem una part important d'aparcament, però podríem donar un aire diferent a la fira, no tant de lineal que tenim allí 150 o 160 metres de línia, sinó que la idea seria fer com una espècie de plaça del vi, o amb les casetes doncs, distribuïdes amb dos o tres fronts, donaria més espai per poder posar algun tema de restauració, no, però de suport, o sigui, de tapes o de fideuàs o coses que hem vist altres anys, i donaria molt més d'espai per posar doncs, això, taules i cadires, que la gent pugui estar tranquil·la allí, còmoda i doncs, en un ambient de festiu. Això passa directament per recondicionar el terra del que és l'aparcament. No? O sigui, llavors, això estem acabant d'estudiar valorant quin tipus d'actuació podríem fer, que fos permanent o més menys permanent, ja no només per la Fira del Vi, però aprofitant que faríem per la Fira, doncs ja tindríem acondicionat millor del que està ara, que està fet un desastre. També estem iniciant conversacions amb els propietaris de l'Euterpe per veure quines possibilitats reals hi han de que això pugui retornar cap al municipi. A dia d'avui estem esperant doncs, que només ens diguin dia i hora per començar a sentar-nos i a parlar.
Deixant de banda qüestions més concretes, no puc deixar de preguntar-li pel fet de quin és el plantejament que fan des de l'Ajuntament, tenint en compte que al mes de maig, concretament el dia 24 de maig, hi hauran eleccions municipals. Quin és el plantejament que fa Jordi Puigeu a dia d'avui en el que queda de legislatura?
Jo el plantejament que faig és intentar deixar al màxim en ordre tots els temes que he portat personalment i tots els que han quedat a mitges. I tot el que s'ha fet des de l'Ajuntament, tampoc no és una cosa personal, o sigui, hi ha hagut molt projectes que s'han iniciat, projectes que s'han continuat i s'han portat a bon terme, i n'hi ha alguns que encara estan pel camí. S'ha d'estar, penso que tot i que pot ser molt interessant, intentar acabar el màxim de coses, el màxim d'actuacions que es veguin, però per mi penso que el que s'ha de fer és ser més responsable i deixar-ho el màxim encarrilat tot i el màxim clar i sense deixar molt hipotecat, almenys d'arrencada, el pròxim govern que hi hagi. O sigui, ara podríem començar a tirar la casa per la finestra, començar un munt d'actuacions doncs, que podrien donar molt bona imatge dels que estem allí, però jo penso que potser el que s'ha de fer és frenar una mica i deixar el màxim de les coses arreglades i que qui entri doncs, pugui tindre les mans lliures perquè des del primer dia pugui treballar.
Però la situació econòmica continua sent el punt feble de l'Ajuntament de Falset?
És un dels punts febles de l'Ajuntament, sí. Això està clar, és de l'Ajuntament, de qualsevol casa, de qualsevol administració. El punt feble és el tema econòmic. El que passa doncs, que si hi ha poca aigua, el que has de fer és anar de menys, vull dir, o menys fondo, i ja està. Tampoc no, jo no crec que sigui un tema que hagi de fer patir. Hi ha fronts a tindre presents, hi ha molts deutes acumulats per rebre per part de l'Ajuntament. O sigui, fa un parell de la setmana passada vaig estar acompanyat pel delegat del govern de la Generalitat una mica per intentar ja afrontar definitivament tots els deutes, els tres diferents deutes que té la Generalitat amb l'Ajuntament, a veure quina part podrien avançar o quina part podria fer un esforç a la Generalitat doncs, per una mica ajudar-nos a arrencar l'any i arrencar el que ve de legislatura. Parlo bàsicament pel tema que tenim amb la Fermator, la sentència contrària, això fa mesos que no se'n parla, però s'ha anat treballant. Avui tenia una visita que s'ha posposat fins la setmana que ve i una mica ja només cal acabar de tancar el tema de veure quins interessos hi han acumulats i quin és el període de pagaments que es proposa. Vull dir, la primera reunió amb l'empresa s'ha de dir doncs, que va ser molt més que satisfactori per part de l'Ajuntament perquè en 5 minuts vam aclarir doncs, que amb una aportació per part de l'Ajuntament doncs, no massa important cada any, doncs, allargaríem els anys que fos per pagar-la. I l'empresa tenia perfectament el dret d'exigir l'execució de sentència i demanar tot el deute de cop. Això hauria provocat un bon problema i molt que parlar i potser massa sense coneixement de causa. Llavors s'ha de dir que la cosa està encarada, però bueno, serà una càrrega més que tindrà l'Ajuntament. Per això es va explicar a la delegació del govern, de seguida es va entendre que, doncs, que era un problema que tenia l'Ajuntament i de seguida vam posar una data per anar per la Generalitat el secretari de govern. Jo penso que hi ha poc menys poc menys per sota que amb el propi president podíem anar a parlar, i crec la manera empresa que tindré jo és que es farà algun tipus d'esforç o algun tipus d'acció perquè l'Ajuntament pugui sufragar una part del deute que té amb la Generalitat i puguem encarar una mica aquesta al final de legislatura i principi de la pròxima.
Com es pot imaginar, cada vegada que vostè s'ha sentat davant d'aquest micro i quan estem arribant al final de l'entrevista, jo sempre li he plantejat la mateixa qüestió. Aquesta vegada no serà diferent. Jordi Puigeu es presentarà a les properes eleccions a l'Ajuntament de Falset com a alcaldable?
Com altres ocasions, jo diré que si no em presento no serà per falta de ganes, i a dia d'avui encara no tinc acabat de decidir. Hi ha molts condicionants, torno a dir, ja s'ha avançat alguna cosa cap aquí o cap allà, però encara ni ho puc afirmar ni ho puc descartar.
Tenim constància que s'ha trobat amb diferents partits, o amb algun partit almenys.
Sí, però no han sigut més de converses de 2 minuts. O sigui, opcions n'hi han, i s'ha de veure quina pot ser la més factible i la més bona a nivell personal, o que m'hi pugui sentir més còmode si cas que acceptés alguna de les opcions, i quina pot ser també una mica la més bona per l'Ajuntament. O sigui, penso que aquí s'han de mirar les dues coses. Ja no és només un tema de vocació, sinó que és un tema de quasi de veure quin és el resultat que podria arribar a ser més bo pel poble, que ens hi podem sentir tots més còmodes. No hi ha res ni confirmat ni descartat a dia d'avui.
Degut que és l'última entrevista que fem abans que entrem en el procés electoral, li haig de demanar que la darrera qüestió sigui que ens faci balanç d'aquesta legislatura.
A veure, penso que aquesta legislatura ha sigut de les més estranyes que hi ha hagut en aquest Ajuntament. Potser també és perquè l'he vist més des de dins, però entre no sé quants dimitits portem, inclús un canvi d'alcalde i la situació, el context aquest de la crisi aquesta, que sembla que no ens atreguem de damunt, i em penso que ha sigut complicada.
13 renúncies,
o sigui, imagina't.
Entre els diferents partits.
Imagina't, això és el que entre els diferents partits, i que molts partits, doncs, tots els que estaven entremig, que no havien entrat a la primera després de les eleccions, doncs molts no han volgut entrar i hem arribat molts partits als suplents. O sigui, això penso que és un drama, perquè falta vocació una mica per arromangar i tirar tots junts endavant. A part d'això, penso que s'han acabat moltes coses que havien pendents d'altres legislatures, el tema d'equipaments, sobretot temes de seguretat, de papers, d'autoritzacions. Penso que també s'ha contingut bastant el deute, hi ha molta feina, la despesa, hi ha molta feina a fer encara, i penso que s'ha plantejat una manera diferent de treballar a nivell de l'Ajuntament, que és el que ha de fer l'Ajuntament subsistir el dia a dia amb els recursos que té el dia a dia, i això s'ha d'aprendre a fer. I no esperar tant els diners de fora per fer grans coses, sinó que doncs, dir, escolta, que necessitem saber, tindre molt clar quines són les necessitats bàsiques, tindre molt clar el que costen, intentar al màxim disminuir-ho, i pues, això que els veïns ho notin, doncs, pagant menys impostos dels que s'està pagant ara mateix, que sobretot l'IBI, el famós IBI, doncs, continua sent un drama, jo penso que és un drama, doncs, pels imports que suposa, i doncs, per coses que no es poden defensar de cap manera, doncs, que s'estigui pagant uns impostos d'IBI per segons quin tipus de terreny es té. Penso que és un dels punts forts a apretar per la pròxima legislatura, però això vol dir treballar amb menys pressupost. Això pot ser poc populista, perquè doncs, això vol dir, doncs, mira, què és el primer que deixes de fer? O sigui, parlem d'equipaments, doncs hem de parlar de com funcionen els equipaments. És una cosa que no és vital. Si tu vols, pot ser vital, però no és tan vital com que hi hagi una bona xarxa d'aigua, que l'aigua vingui neta, que vingui tractada, que no hi hagi problemes, que les clavegueres doncs, no s'embussin, hi ha carrers que quan fa una tronada, doncs, depèn de com, ja sabem el vehicle, li sortirà tota l'aigua residual pel seu bany, sabem allà on es posen els pegots de sabó, i que també cada 6 mesos s'han d'anar a netejar, doncs tot això són coses que haurien d'estar millor. Sí, jo penso que Falset no tindrà tants equipaments, sinó que tindrà una bona trama urbana i doncs, que es funcioni bé. El que passa és que això no es veu. I espero que el pròxim equip de govern que hi hagi, doncs, vagi com vagi la campanya o que sigui, doncs, siguin prou responsables doncs, per saber dirigir quines són les prioritats reals del poble i com això s'ha d'afrontar.
Hi ha una qüestió, abusant del seu temps i del temps que teníem,
abusa tot el que vulguis,
que teníem disponible, el programa que vam fer, també del Falset 2020, si un servidor no va entendre malament, vostè va exposar, demanar la necessitat que la gent de Falset es despertés. Com creu que s'ha de fer que aquesta societat civil falsetenca es desperti?
Jo penso que el despertar s'ha de despertar cadascú al moment que li toqui. I prendre consciència quan et despertes. El que de fer és més difícil és quan et veus que potser hi ha gent que és prou crítica o és prou capaç de tirar endavant i encara no s'ho creu. O sigui, estic convençut que qualsevol partit, qualsevol persona que estigui a l'Ajuntament, rebrà amb les mans obertes qualsevol que s'hi vulgui ajuntar o apostar, doncs, en una manera de fer o de treballar. El que s'ha de fer és observar. Penso que els veïns el que han de fer és observar qui està al davant o qui intenta estar al davant, i al davant no vull dir només l'alcaldia, ni molt menys, vull dir qui està dins de l'Ajuntament, i penso que hi ha prou tendències i prou maneres de fer les coses diferents. Llavors, que, si no hi ha una implicació, si és molt fàcil dir s'hauria de fer. Entens? Des del bar, des del carrer, des de la botiga, és molt fàcil dir, és que haurien de fer això, és que haurien de fer allò. Això a mi no em serveix de res. El que em serveix és com algú em diu, escolta, fem això. Entens? L'Ajuntament el que ha de fer és tirar endavant les prioritats i el que ha de fer és acompanyar qualsevol tipus d'iniciativa que hi hagi o intentar acompanyar. El que no ha de fer és pretendre crear les iniciatives ja per un tema d'estètic, d'això ho hem fet nosaltres. No, això és un error. És un error perquè al final això acaba quedant amb res. El que s'ha de fer és estar al costat del poble, sigui quina sigui la tendència, sigui qui ho proposi, intentar al màxim, doncs, que les coses que puguin ser bones, doncs, tirar endavant. Però sempre hi ha una implicació. O sigui, sigui a nivell d'associacions que facin la seva agenda, sigui a nivell d'algú, doncs, que l'Ajuntament és bo. Jo trobo que aquests 8 anys que hi ha estat, doncs, a mi m'ha servit com a persona i he notat un creixement en valors i en formes de funcionar, i penso que hi ha molta gent al poble que seria capaç d'ocupar qualsevol dels espais que hi puguin haver. Escolta'm, la majoria de gent diu, és que jo no tinc temps. Bueno, temps no en té ningú, entens? És que què vols destinar? Una tarda a la setmana? 2 hores a la setmana? Doncs amb això ja seria bo per incorporar-se en una llista, i si queda clar el primer dia, doncs és per funcionar. El Falset necessita 1, 2, 3 persones fortes al davant, fortes vull dir, doncs, que tinguin criteri, que sàpiguin que quan s'agafa una decisió que pot ser no popular o pot ser dramàtica, perquè moltes vegades no es tracta de dir que sí, dir que sí és molt fàcil i el que és difícil és dir que no, i defensar-ho i dir, doncs no, això no ho farem per això, per això altre. I ja està, el fàcil és dir sí, sí, i anar passant cançons, i amb aquests sí-sís, doncs jo segurament ni deixaré coses acumulades, doncs, que s'han acordat la manera de desencallar-les, de tirar-les endavant i no s'acabaran de resoldre, però també en trobes moltes encara de fa molts anys. És que em van dir, és que em van dir, és que em van dir. O sigui, és complicat i has de tindre clar, doncs, que hi ha coses per fer, que hi ha coses que no les pots arribar a fer. I els meus projectes que tenia dins de l'Ajuntament, doncs, els vaig deixar al marge quan va tocar estar a l'alcaldia, i queden pendents, doncs, per si algú es vol reprendre, qualsevol tipus de col·laboració sempre hi serà. Però el difícil és això, és que la gent s'impliqui, doncs, i s'arromangui i perdin la por. O sigui, a mi m'ha agradat, jo penso que és una cosa que és totalment recomanable. Sacrificada, segurament, com totes les coses que valen la pena. Penso que és més sacrificant anar a córrer, per exemple, m'entens? Veus gent que van a córrer cada dia i dius, hosti, això sí que em costaria. Doncs és cadascú que trobi el seu espai, el seu ninxo, i sobretot que es perdi la por. I que gent nova, el que fa falta gent nova, que hagin tingut alguna implicació amb entitats, i això sempre és bo, però si no han fet res, doncs tampoc no és un drama. O sigui, és perdre els complexes i estar disposats, doncs, a parlar qualsevol cosa. O sigui, nosaltres hem arribat a tindre discussions fortes i quasi d'emprenyada dins de l'Ajuntament, però sempre som per un bé, mai s'ha perdut el respecte a ningú, i tots ens continuem parlant, i quan acabem la legislatura segur que anirem a sopar i cap problema. Però clar, un lloc de parlar-ho és l'Ajuntament. I la feina s'ha de fer dins de portes endins, i doncs, de portes en fora s'ha de veure el resultat. I si s'ha d'explicar com ha sigut el procés, s'explica, cap problema.
Doncs agraïm a Jordi Puigeu que hagi acceptat la nostra invitació, i veurem com van els propers mesos. Estarem molt, molt pendents. Gràcies, senyor Puigeu.
Gràcies a vosaltres.
Tal com apuntaven les previsions meteorològiques, la neu va arribar al Priorat aquesta setmana. La nevada va començar la matinada del dimarts al dimecres i va durar fins ben entrat al migdia del dimecres. Tot i que no va deixar grans gruixos, als Llemolins es van comptabilitzar fins a 25 centímetres de neu, a Falset es va arribar als 15 i a la Bisbal de Falset van superar els 8 centímetres. Entre les conseqüències de la neu destaquem el fet que el dimecres 350 alumnes no van poder anar als seus centres educatius perquè el Consell Comarcal va suspendre les línies de transport escolar. Alguns centres tampoc van poder funcionar amb normalitat per l'absència de mestres i professors que, per culpa de la neu, no van arribar als centres. Com us dèiem al començament de l'informatiu, la tarda del dimecres, les carreteres de la nostra comarca, les vies principals, ja estaven lliures de neu. A les carreteres secundàries d'alguns municipis encara s'hi podia trobar rastres de neu, L'endemà, però, ja convertida en gel degut a les baixes temperatures. Unes baixes temperatures que han estat la nota dominant a partir del dimecres i que arriben fins avui. Només una dada a Falset, aquest matí, a 9:45, es registrava 1 grau sota 0. La renúncia dels caps i sotscaps dels bombers voluntaris deixa sense personal el parc de Cornudella de Montsant i els bombers voluntaris del parc de Falset sota les ordres del cap del parc de la capital del Priorat. El passat dissabte, els comandaments del cos de bombers voluntaris de la demarcació varen presentar la renúncia al delegat de la Generalitat de Tarragona davant la manca de diàleg amb el conseller d'Interior, Ramon Espadaler, i el director general del cos de bombers. Un diàleg que havia de ser la base per negociar diferents aspectes laborals, com la cobertura sanitària del cos de bombers voluntaris. Josep Maria Alcalà, portaveu de l'Associació de Bombers Voluntaris de Catalunya, explica les conseqüències de les dimissions.
El que fa restar operativitat als parcs, no? De moment les dimissions s'efectuen a nivell de càrrecs, per dir, no tenir que assumir aquest tipus de responsabilitats que ens estan sobrevenint. Després queda la decisió personal de cadascun dels bombers voluntaris l'acudir a les emergències si són localitzats, si hi ha alguna estructura que a partir d'ara ho pugui coordinar per poder efectuar-ho. Han de pensar que les plantilles dels bombers voluntaris s'han anat disminuint al llarg de molts anys, fa molts anys que no efectuen promocions de gent per cobrir-ho, les dificultats per poder assumir cada vegada més nombre de serveis més diferents i més variats per l'evolució pròpia de la societat, ens fa que més que un voluntariat quasi una obligació, i disposant de molts pocs efectius costa molt poder efectuar les rotacions suficients per poder donar garantia i cobertura a totes les sortides que se'ns demanen. Això representa, doncs sí, doncs una merma de serveis que no s'hi pot acudir i una merma de qualitat en els mateixos quan s'hi pugui assistir.
Alcalà també assenyala que no hi ha hagut cap possibilitat de reprendre el diàleg amb l'administració i que l'aprovació del darrer reglament dels bombers voluntaris la setmana passada només complica més la situació, ja que atribueix als bombers voluntaris les mateixes funcions que els bombers funcionaris, però no els reconeix les mateixes cobertures socials. Hem d'afegir que, posteriorment a l'acció dels bombers voluntaris, el conseller Espadaler es va mostrar disposat a debatre en el marc del Consell de Bombers Voluntaris per trobar solucions alternatives, tot intentant trobar semblants cobertures, malgrat que aquest sigui un aspecte que caldrà estudiar i debatre molt, segons Espadaler, atesa la relació no contractual dels bombers voluntaris. Seguint la dinàmica dels anys anteriors, el nombre de persones inscrites al Servei d'Ocupació de Catalunya en situació d'atur va augmentar el mes de gener al Priorat. Segons les dades del SOC, al gener hi havia 613 persones a l'atur, 21 més que el mes de desembre de l'any passat. La dada interanual, però, continua mostrant la millora d'aquest indicador, ja que hi ha 6 persones menys respecte al gener de l'any passat. El Priorat, segons la sèrie històrica de dades del SOC, registra un augment important del nombre d'aturats amb el canvi d'any. I un darrer apunt. Fa 10 anys, el gener de l'any 2005, hi havia 199 inscrits al SOC, amb una població de 100 habitants menys respecte a l'actual. Anem a repassar els resultats dels partits de futbol dels equips de la nostra comarca. El Falset Esportiu va caure per la mínima al Camp del Salou el passat cap de setmana. Tot i el resultat, el Falset ST a la classificació a 12 punts del líder i a 11 del primer equip en zona de descens. Aquest cap de setmana els falsetans descansen perquè l'equip amb qui s'haurien d'enfrontar, l'Internacional de Reus, no competeix. Passem a l'equip juvenil, que van aconseguir la victòria per 3-1 contra el Salou. Edgar Leo Olvera va obrir el marcador i Joaquim Torné s'hi va sumar amb 2 gols més. Avui, a les 5, reben l'Escola Sant Pere i Sant Pau al nou Domènec Aragonès. A la quarta catalana, el Porrera, el passat cap de setmana es va imposar per 4-2 a l'Hospitalet de l'Infant. Lluís Civit, al minut 2 i al minut 31 de penal, i Pau Castellví, als minuts 34 i 39, van ser els golejadors del Porrera. Avui, a les 4 de la tarda, reben les Borges del Camp. I en futbol sala, Capçanes i Cornudella, recordem que no van tenir jornada de Lliga el passat cap de setmana. Reprenen la competició amb el Capçanes visitant la pista del Futbol Pax a Tarragona d'aquí una mica, a 1:15, mentre que el Cornudella rep el Torredembarra a partir de les 6. Dilluns, recordin, tindran al Twitter de la ràdio els resultats i dimecres, al butlletí intersetmanal, els golejadors. I abans de tancar els esports, recordem que l'Albert Ferrer i el Lluís Clua, dins del projecte Catalunya 947, demà pedalaran per tots els pobles del Baix Ebre. Moment ara de la previsió meteorològica d'Enric Massip.
Aquesta setmana, a més de les pluies, també ens ha arribat la neu. Una neu que ha arribat de forma moderada, però que ha agafat pràcticament tota la nostra comarca, en gruixos entre 5, 10, 15 i inclús 20 centímetres. Una situació que també ha anat acompanyada després d'una deixada de les temperatures d'una forma important, fins a valors que han aconseguit els més baixos de tot l'hivern, amb situacions de fred de fins a 8, 9 i fins a 10 graus sota zero, aquí a les nostres comarques. Una situació doncs, que de setmana es mantindrà en quant a aquest ambient fred, no tindrem perturbació, però sí que el fred continuarà arribant i continuarà manifestant-se sobretot a les nits. Durant el dia tindrem sol i la situació es mitigarà una mica, però les nits seran molt fredes. No s'esperen altres alteracions, l'estabilitat està garantida amb l'inconvenient de les baixes temperatures, sobretot les nocturnes, que com hem dit han estat i seran les més fredes del que portem d'hivern. I en quant a efemèrides, hem destacat que el dia com avui, però l'any 1695, a Toledo el fred també és intens i gelava el riu Tajo.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
I sense temps per a res més, tanquem l'informatiu cap de setmana. Els ha acompanyat a la producció de la veu Jordi Soldevila. Avui recordant especialment la tasca feta el passat dimecres per Joan Borràs en l'apartat tècnic. Gràcies a ell vam poder rebre a les seves cases l'actualització dels butlletins. A nosaltres només ens resta agrair-los la seva atenció, desitjar-los que passin un bon cap de setmana i esperar que continuïn amb nosaltres a la sintonia dels 107.6 de la freqüència modulada amb l'hora del vermut que començarà d'aquí uns instants.